Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Ja ha començat amb les turbulències derivades del conflicte a l'Orient Mitjà, un dels esdeveniments més importants de l'any a Barcelona i a Catalunya. És el Mobile World Congress. Fins dijous passaran per Fira de Barcelona més de 100.000 persones. El sector espacial i la mobilitat intel·ligent són els eixos principals d'aquest congrés, que té el seu gran puntal en els expositors i ponents asiàtics. I cada vegada té més presència al Mobile també l'àmbit sanitari, que és un dels forts de Catalunya. L'activitat és frenètica tant a dins com a fora de Gran Via 2. El so de la protesta per la participació d'Israel en aquest congrés. Els sindicats també ho han aprofitat per denunciar els dos mons que conviuen dins dels pavellons de la fira.
Els congressistes, ells tindran una experiència molt positiva gràcies a una sèrie de professionals que en aquests moments estan, molts d'ells, en una situació de molta precarietat.
I no només del carrer estan pendents les unitats policials, també despleguen un dispositiu a l'aeroport, al metro i als hotels. Són 2.000 agents en total de totes les policies, a més dels serveis d'emergències. El Mobile World Congress suposa el desplegament de seguretat més important de tots els que es fan a Catalunya al llarg de l'any.
Catalunya al dia.
I avui, que és dilluns 2 de març, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
També estarem pendents dels autònoms. Hi ha hagut manifestacions aquest matí, poc nombroses, tot s'ha de dir, a les quatre capitals catalanes.
Autònoms ofegats, carrers apagats! Autònoms ofegats, carrers apagats!
Exigeixen que les quotes que han de pagar siguin proporcionals als seus ingressos i que se'ls doni una protecció social com la que tenen els assalariats.
Perquè és una vergonya absoluta el que passa aquí, perquè només passa aquí, que no tenim drets de res, paguem molt de tot.
Cada cop es paga més de seguretat social i cada cop tot és una burocràcia més apretada, doncs estem afogadíssims, de veritat.
També us explicarem que Viella podrà netejar el riu Garona, el seu pas pel municipi. Feia 3 anys que l'Ajuntament ho demanava i ara, finalment, ha rebut l'autorització de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Probablement he insistit, i ara ja, darrerament, ja apretant, jo ja aniré directament a Saragossa i dir, escolta, si ja, per favor, que més falta. No?
Són 3 quilòmetres del curs de la Garona on s'acumulen còdols, vegetació i fins i tot hi han crescut arbres. I és important que es netegi com més aviat millor perquè preveuen ja que el cabal creixerà pel desgel de tanta neu que hi ha aquest hivern al Pirineu.
I parlarem dels mals de cap que pot donar confiar excessivament en Google Maps. A Santa Pau, a la Garrotxa, en un carrer estret del centre, sovint es troben amb furgonetes i caravanes en aquesta situació.
Va quedar encallat i després el noi no podia obrir ni la porta ni baixar del camió. Ha d'anar una a veure que els ajudi a sortir, reculant a poc enrere.
I els passa perquè han seguit les indicacions d'aquest navegador.
I l'Ajuntament ha presentat 1.001 incidències a Google Maps, però no els fan cas. Fins i tot es plantegen barrar el pas de vehicles perquè no s'hi quedin atrapats.
Pel que fa al trànsit, perquè després diguin que els dilluns són els dies amb menys problemes a les carreteres, equip viari Txell Garriga, déu-n'hi-do avui a primera hora per entrar a Barcelona, no?
Bon dia, Estel. Sí, molt a primera hora avui teníem retenció molt intensa a totes les vies, de fet, cap a la capital, tant des de Llobregat com des del costat Besòs, que hem de dir, però que s'han agreujat per accidents, tant a la C32 com, per exemple, dins la Ronda de Dalt. Ara mateix hi ha força tranquil·litat, hem de destacar, però, dos accidents, un a l'A2, precisament, que està retirant-se cap al voral a l'altura de Sant Joan Despí, de sortida, doncs, de Barcelona, direcció Lleida, i l'altre a Palafolls, al Maresme, a la Nacional 2, que obliga a circular en pas alternatiu.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, avui cel enterbolit una mica, però tranquil·litat en general, no?
Sí, bon dia. Tranquil·litat en general i, efectivament, depèn de les comarques, cel una mica enterbolit, en d'altres... Per exemple, el matí ha estat radiant a molts indrets del Pirineu amb un bon sol i, en canvi, molt carregat de núvols a l'àrea de l'Ebre. Continuarem amb aquesta tònica, més carregat de núvols a l'àrea de l'Ebre, terres de l'Ebre en general, la resta sol i núvols alternants, sense passar d'aquí, i el termòmetre bastant estable. Demà sembla que a la costa i al prelitoral podrien nuvolar-se més i plovisca passejar una mica a l'àrea de l'Empordà o també del Delta de l'Ebre.
Gràcies, Francesc, i tindrem esports també quan faltin 6 minuts per les dues. Au del Serra, què explicarem avui?
Doncs mira, el Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic de Madrid a la tornada de les semifinals de la Copa. Flick ja sap que no podrà comptar amb els lesionats Lewandowski i De Jong, així com tampoc amb el sancionat Eric García. I aquesta tarda també s'acaba el termini perquè els precandidats a les eleccions a la presidència presentin les firmes corresponents per passar a ser o no candidats oficials. La derrota d'ahir del Girona contra el Celta manté el club gironí amb 6 punts d'avantatge sobre la zona de descens. La d'ahir, a més, va ser la segona derrota d'aquest any. Els germans Márquez no poden puntuar la cursa llarga del Gran Premi de Tailàndia, la primera del Mundial de MotoGP de la temporada, amb Marc per culpa d'una punxada i l'Àlex per una caiguda. I el Nàstic agreuja la seva situació després de la derrota d'ahir contra l'Antequera. Els granes són ara a només un punt de la zona de descens de la Primera Federació de Futbol.
Som al Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sots edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la una i pràcticament 6 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
La 20a edició del Mobile World Congress ha engegat avui molt pendent del conflicte a l'Iran, però, segons la Generalitat, l'afectació està sent molt restringida perquè la majoria de congressistes que venien de l'Orient Mitjà ja van arribar abans d'aquest cap de setmana, que és quan ha esclatat aquest conflicte. Aquest pol tecnològic mundial i centre importantíssim també de negocis se centra aquest any en el sector espacial, la mobilitat intel·ligent i els aeroports del futur. Anem, doncs, cap allà, a la Fira de Barcelona, i tenim en Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Estel.
A veure, tu que t'hi has passejat des de primera hora, què t'ha cridat més l'atenció?
Mira, ja fa anys que parlem de la intel·ligència artificial, però et diria que aquesta és l'edició on veiem més com aquesta tecnologia ens pot ajudar al dia a dia. Per exemple, fent-nos de personal shopper, hem provat un assistent de compres programat per recomanar-nos cotxes en funció del que li demanem en un portal de CaixaBank.
Quin tipus de combustible t'interessa?
L'híbrid elèctric.
Et mostro els cotxes que compleixen amb el que busco. T'interessa algun pel seu preu o quilometratge?
Pel preu.
Perfecte. Et mostro els cotxes que compleixen amb el que busques.
I hem vist com a l'agricultura es pot millorar el cultiu a partir del que ens diu la tecnologia digital. Eduard Martín és el CEO de la Mobile World Capital.
Escaneixen els camps d'oliveres, no? I llavors de les oliveres el que es mostra és l'estat del producte de l'oliva en aquell sentit, no? Diu l'estat, per exemple, l'estat hídric, si li falta aquella olivera, li falta aigua, li sobra aigua... Varios paràmetres que milloren el procés del cultiu.
També hem vist robots. Et diria que aquest any hem vist més robots que mai. Cada vegada són més estilitzats, amb moviments molt humanitzats, alguns fins i tot que ballen. I fins i tot hem vist el robot phone, el robot incorporat al mòbil. Com us heu d'imaginar com el cap del personatge cinematogràfic de la pel·lícula Wall-E, que surt per sobre el mòbil, que sí. Presenta la xinesa Honor. Juan Binate és el representant a Espanya.
Desde algo tan simple como que te ayude a montar un mueble del IKEA o poder que el día de mañana, que cosa que todavía no está aprobada, que es importante decirlo, cosa que el día de mañana una persona invidente, una persona ciega, pueda andar por la calle y le avise de si la luz del semáforo está en roja, está en verde, si tiene un obstáculo, si tiene que girar a la izquierda o a la derecha, si hay una obra, cualquier cosa.
Joan, no sé si aquests robots que has vist avui, que deies que són així més estilitzats, perquè ens fem una idea, eh? Els que no els hem vist, són com aquells que es van fer virals no fa gaires dies, aquells de la Xina que ballaven d'aquella manera, o no?
Sí, us heu d'imaginar. N'hi ha de tots tipus.
Molt humanoide, allò era molt humanoide, realment.
Però aquest que dius tu, que l'hem vist ballar també, doncs seria un dels arquetips, sí. I res, doncs, d'altra banda, Huawei, Ericsson, Samsung o Telefònica, que Telefònica presenta un dron aquàtic que recull plàstics del mar, són altres grans companyies que no falten en aquest mobile, entre passadissos que et diria que els hem vist més o menys plens de gent, més o menys com cada any.
Hi ha un espai també, dèiem, dedicat als aeroports del futur. Com seran aquests aeroports?
Mira, seran infraestructures intel·ligents, preparades sobretot per gestionar grans fluxos de gent. I quan hi entrem, no ens perdran de vista, com fa l'empresa francesa Outside, que escaneja espais per prendre decisions a l'hora de moure gent. Diego García és el seu director comercial.
En un aeropuerto ellos tienen que saber cuánta gente se les forma en las colas de seguridad, cuánta gente se les forma en las colas de pasaporte, cuánto tiempo están. Entonces, si una persona llega a la cola, si va a estar esperando más de una hora, sabes que puede perder el avión. Con lo cual, puedes hacer acciones en tiempo real para abrir más zonas de seguridad, abrir más casetas de pasaportes.
I al Mobile tampoc hi falta espai per les conferències. Entre els principals ponents d'aquest any hi ha Wayne Shotwell, president de SpaceX, i Michael Nichols, vicepresident de Starlink, la companyia de comunicacions per satèl·lit d'Elon Musk, que opera durant aquests dies del Mobile a Barcelona el seu sistema de comunicació entre mòbils per a casos d'emergència.
Doncs molt bé, Joan, et deixem que acabis de fer la passejada, perquè m'imagino que això són molts metres quadrats i que encara et deu faltar alguna cosa per veure, no?
Torno amb els robots i després em falten els emprenedors del Fòries Fornal.
Molt bé, Joan, doncs fins una altra ocasió. Segur que seguirem parlant del Mobile aquests dies de fira fins dijous.
Vinga,
gràcies, bon dia. Doncs aquest esdeveniment tan important va també acompanyat d'un desplegament especial de Mossos d'Esquadra que el coordinen juntament amb agents de totes les altres policies que treballen aquí a Catalunya. Són més de 2.000 agents, Mossos, Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat, també Seguretat Privada, la resta de cossos, excepte la unitat marítima, i participen totes les unitats de la policia de Catalunya. I tot plegat per garantir la seguretat dels assistents. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
Perquè això, que la gent li quedi clar, és amb diferència el dispositiu de Mossos més important de tots els que es fan al llarg de l'any aquí a Catalunya.
Aquí tota la carn a la graella, eh? I en segona posició estaria el Carnaval de Sitges, que no arriben al miler, i aquí estem parlant més del doble.
Avui ningú té festa, aquests cossos de seguretat.
Avui no. I, de fet, tot això, tot aquest desplegament amb totes les unitats es fa, doncs, també enmig d'aquesta alerta terrorista de nivell 4 sobre 5 que portem ja anys a sobre de la taula, i en aquesta edició els Mossos d'Esquadra estrenen un nou centre de coordinació a la Fira mateix. És una sala d'imatges absolutament espectacular amb un seguiment online pràcticament de tots els congressistes que visiten el certamen.
Perquè això que deies de l'alerta terrorista, això no és per ara, no és pel Mobile, ja portem uns anys. Cap al context en què estem al 4 sobre 5.
Ja es va reforçant, però clar, aquí cada vegada la cosa es complica més.
No, i és evident que quan més de 100.000 persones es congreguen en un espai molt concret, doncs s'ha de vigilar. Perquè quins són els delictes que més es denuncien aquests dies?
Robatoris, ja. Però tampoc amb força.
El mòbil,
bàsicament, no? El mòbil. Clar, venen persones de moltes cultures, i algunes cultures són més confiades que altres, i hi ha moltes que es deixen al portàtil, es deixen al mòbil, i bàsicament són furts, de mitjana 3 de cada 4 delictes dels que es denuncien són així, ens ho explicava la intendent Sònia Rius, que és la cap de la comissaria de l'Hospitalet.
El delicte més habitual és un delicte d'oportunitat, és a dir, és vinculat als furts, al descuit. Venim de l'any passat, de l'edició de l'any passat, en què les dades objectives de seguretat i també les subjectives, la percepció de seguretat va ser molt bona, i nosaltres esperem replicar aquestes dades en l'edició d'enguany.
Congressistes que es tracten amb cotons. Pensa que tenen dues oficines exclusives de denúncies batejades amb el nom de Police Station, una a l'aeroport, l'altra a l'interior de la fira. Tenen un telèfon exclusiu d'assistència 24 hores, amb servei de traducció a diversos idiomes, i també han planificat itineraris segurs pels congressistes.
Com els camins escolars, diguéssim.
Exacte, I vinculats amb la seguretat, doncs els Mossos també han de gestionar protestes com la de la Federació d'ONG 7M, que sentíem a la portada, que han organitzat aquest matí a les portes de la fira, han denunciat l'actitud de les tecnològiques en l'extracció de minerals i també la participació d'Israel en aquest congrés de telefonia mòbil.
Molt bé, doncs, Miquel, gràcies, i qualsevol novetat respecte a aquest dispositiu policial, aquí tens les portes obertes del Catalunya al Dia aquests dies de Mobile.
Gràcies, fins ara, Estel.
Doncs Doncs encara el Mobile creix un any més la presència catalana del sector de la salut en aquest congrés. És un 2% més elevada que l'any passat, amb 90 empreses catalanes que hi són presents. L'àmbit sanitari s'ha convertit en un dels més consolidats d'aquesta fira. Aquest any s'hi presenten 86 iniciatives catalanes. Tornem al Mobile amb la Purificació Barcelona, ara.
Bon dia. La majoria, el 75%, són de tecnologia molt puntera i s'agrupen al Fòries From Now, el pavelló dedicat a la innovació més disruptiva. I és que Catalunya se situa en un lloc de referència mundial en salut i això es mostra també al Mobile, com ha destacat a 3CAT Info Robert Fabregat, director de BioCat.
S'ha anat ampliant, no? En els últims anys s'ha doblat els metres quadrats, bàsicament per l'impacte de les empreses en salut, no? Sempre hi havia una petita zona per a empreses en salut, però es va veure que era tan potent, no? El que aportàvem des d'aquí, des de Catalunya, que es van doblar els metres quadrats, i això ha portat, no?, que arribem a aquest gairebé centenar d'entitats i empreses i que cada cop tinguem pavellons més grans per poder recollir tots els projectes.
Aquest any es poden veure avanços, sobretot en 3 àmbits de salut.
Eines digitals que amb intel·ligència artificial permeten diagnosticar de forma més ràpida i més precoç malalties, no? I aquí tenim alguns exemples de diagnòstic, per exemple, de càncer d'endometriosi, aplicacions digitals que estan molt centrades en temes socials o de rehabilitació, o d'altres àmbits més tecnològics, a desenvolupament de fàrmacs.
Per posar només 2 exemples, hem vist un dispositiu que pot millorar la mobilitat muscular i uns auriculars molt especials que reprodueixen so en 3D per millorar també l'experiència del pacient quan se sotmet, per exemple, a un TAC.
Autònoms ofegats, carrers apagats! Autònoms ofegats, carrers apagats!
Doncs això és el que s'ha sentit avui. A les 4 capitals catalanes hi ha hagut manifestacions de treballadors autònoms.
Tens ganes de fer lo teu. Lo teu ho has mamat. O sigui, la meva mare estava embarassada de mi i estava a la botiga. I, bueno, ja ho deia el meu avi. No tira bien si no te lo montas bien. Tu montas bé i no te deixen acabar. Més impostos, no sé, és injust. Si se mor el teu pare i t'aguantes. No tens uns dies per... No, pringues sempre. I t'agrada fer-ho, però això seguim i seguim. I no passa res i ho fem, però és injust.
Doncs és el testimoni d'un d'aquests treballadors autònoms que avui han sortit al carrer per reivindicar unes condicions de treball justes sota la convocatòria de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N. Els impostos, ara ho sentíem, les baixes o les quotes de cotització, són alguns dels aspectes que reclamen que es millorin i que tenen un impacte directe en el petit comerç i en els petits empresaris. Aquests són altres testimonis que hem recollit avui a diversos punts del país.
La meva dona i jo som autònoms i va ser molt complicat conciliar una paternitat decent, perquè no podíem compaginar tenir que continuar pagant les quotes, continuar treballant.
Que no tenim drets de res, paguem molt de tot i estem farts de treballar, per no tindre cap ajuda mai.
Doncs una de les manifestacions s'ha fet a Tarragona, la seguida la Clara Chavarría a Domingo. Clara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I és la segona mobilització, de fet, convocada per aquesta plataforma en pocs mesos.
Sí. Després del passat mes de novembre, els treballadors autònoms han tornat a sortir al carrer per denunciar la pressió fiscal, però també la falta de drets com les baixes per defunció de familiars o la baixa mèdica, entre d'altres. Entre ells en Juanjo, que fa una estona sentíem, que regenta una merceria amb 46 anys d'història al barri de la Granja de Tarragona. Ell és la tercera generació que pren el relleu del negoci i diu que en els últims anys la situació ha empitjorat.
Hem treballat amb els avis i els pares. I, bueno, portem uns anys que és fatal. No hi ha cap govern que ens hagi ajudat mai. La columna vertebral d'Espanya i un xurro.
Per això, tal com sentíem fa uns moments, en Juanjo reclama el suport de les administracions als emprenedors. Ell ha sortit avui al carrer, al costat d'un centenar d'autònoms que s'han manifestat pel centre de Tarragona. A Lleida han estat unes 200 les persones que s'han mobilitzat i a Girona, prop d'un centenar de manifestants s'han concentrat a la plaça del Vi, a les portes del consistori.
També a Barcelona hi ha hagut una mobilització amb 200 persones. Gràcies, Clara, bon dia.
Adéu, bon dia.
I ara us parlem de l'autovia A2 a la Segarra. Avui han començat les obres d'urgència per reparar els trams de carretera més danyats per les últimes pluges. Fa dues setmanes hi van aparèixer clots que van provocar punxades de rodes, esquerdes en vidres i també accidents. Això va passar un cap de setmana i després vam haver de córrer per iniciar aquestes obres d'emergència per poder reparar aquesta via. Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè les pluges van agreujar de cop un problema, però que no era nou, que ja existia.
Exacte. Sí, la carretera ja necessitava una reforma integral. De fet, es farà aquesta primavera, però l'acumulació d'aigua va fer insostenible la situació la tarda del 13 de febrer. Es van fer uns pegats l'endemà mateix i ara es va una mica més enllà i es rehabilita la calçada en els punts més problemàtics entre Cervera i la frontera amb la demarcació de Barcelona, sumant en conjunt uns 3 quilòmetres per sentit. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
Aleshores, hi havia dos camins. O esperar a que puguem fer efectiu el contracte o bé actuar d'emergència. Hem optat pel camí més ràpid, el camí de l'obra d'emergència, que és la que estem executant, atenent els greus inconvenients en matèria de trànsit que s'han provocat els últims dies.
Les obres integrals començaran entre finals d'abril i principis de maig i evitaran, després d'anys de reivindicacions, el contrast entre la part lleidatana de l'autovia, ara plena de sotracs, i la barcelonina. Aquesta és la carretera més transitada de la demarcació de Lleida i per aquest punt hi passen cada dia uns 30.000 vehicles. Gairebé 3 de cada 10, Estel, són camions.
Doncs déu-n'hi-do, i com es nota aquesta frontera, no? Que a vegades veus aquell cartell que diu benvinguts a la província de Lleida, doncs aquí realment sí que es nota el canvi, si més no, en la pavimentació. Gràcies, Noelia, bon dia.
Bon dia.
I a la carretera nacional 260, l'Eix Pirinenc, també han començat els treballs per reasfaltar un tram de 29 quilòmetres entre l'Alt Urgell i la Cerdanya, que també estava ple de clots. Martinet, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, bon dia.
Són uns treballs que aquí també feia setmanes que reclamaven, eh?
Sí, perquè els forats van començar a aparèixer aquí a mitjans de desembre. S'hi havien anat posant pedaços, però no n'hi havia prou, i tot i que s'havia dit que fins a l'abril no es podrien arreglar, finalment les obres s'han avançat i avui ja hi treballen. I és que aquí al Pirineu és justament on les tempestes de l'hivern han tingut més afectació a les carreteres, sobretot a les vies locals. Moltes s'han vist afectades per esllavissades, per exemple, aquí a Montellà i Martinet, a la Cerdanya. Roser Bombardó és l'alcaldessa.
Les pluges de la tardor ja ens van començar a fer baixar algunes pedres en alguns punts. Això amb mitjans propis de l'Ajuntament, amb una màquina retiren i ens en anem sortint, no? I va passant. Però aquest any s'ha agreujat i hi han hagut, doncs, llavissades més importants.
Els ajuntaments, sobretot els més petits, no poden fer front a totes aquestes incidències i han demanat ajuda a les diputacions, com la de Lleida, que ha portat més de 2 milions d'euros, i també a la Generalitat. Carlos Guardià és el director general de Polítiques de Muntanya.
Estem treballant, estem parlant de veure quin mecanisme de coordinació hi pot haver entre les diverses administracions, que, si bé no són de titularitat d'aquestos, ni de la Diputació ni de la Generalitat, són de titularitat dels ajuntaments i intervenim mitjançant diverses línies de subvencions o ajuts.
Una coordinació que es farà a través de la nova llei d'alta muntanya per guanyar agilitat davant d'uns fenòmens cada cop més habituals.
I aquest matí ha entrat en funcionament la nova estació d'autobusos de Lleida. Una estrena a mitges, perquè encara hi ha línies que operen des de l'antiga estació. Un fet que en aquest primer dia ha generat certa confusió entre els usuaris. Nosaltres també hi hem sigut, i ha estat en Pere Joan Álvarez més concretament. Pere Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I què t'hi has trobat en aquesta nova estació d'autobusos?
Doncs mira, que la majoria de la gent que hi era aquest matí hi havia anat literalment per xafardejar. I la impressió que se n'ha endut ha estat molt bona. Sentim el Ramon i l'Alfonsa.
Vinim a xafardejar, a veure, perquè som veïns, i vinim a veure lo que ha, com està la nova d'allò d'autobusos.
Venim a donar un vistazo. A comparació a lo de abans, això és, bueno, lo millor.
Està clar. La nova estació s'ha estrenat a mig gas, ja deies tu, ja que només hi operen les companyies Alsa, Autocar, Solésero i Autocars del Pla, amb una vuitantena de rutes. La resta encara operen a l'antiga estació, que realment era un baixador, és un baixador, i això aquest matí ha comportat una mica de confusió. Sentim la Rosa Maria i la Dívia.
Pues que fatal.
Ens envien d'un cantó a un altre, hi ha un xiquet que ha de marxar a Caldes de Malavella, l'han portat d'allí, de l'estació Vella, cap aquí. Ara torna a anar cap allà, o si no agafa un tren.
T'anuncien que el dilluns això ja està en funcionament i avui això és un descontrol. Lo personal no s'aclareixen. Què diu el personal? O és que és el primer dia, o és que és el primer dia, però van de cap.
A mi m'han donat una informació que no és. Això és un merder.
De moment no hi ha col·lapses de trànsit a l'entorn de la nova estació. Caldrà veure què passa quan operi el 100%. Per cert, els usuaris es poden adreçar a un punt d'informació situat a l'entrada de l'estació que destaca per la seva lluminositat, per les dependències ben espaioses i, molt important, perquè està situada al costat de l'estació de ferrocarril.
Doncs esperem que aviat es pugui resoldre aquesta confusió d'aquest primer dia de funcionament d'aquesta nova estació d'autobusos. Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Catalunya al dia.
Cinc minuts justos per arribar a 2:15 del migdia. El ministre de Transports, Òscar Puente, apunta la possibilitat d'elevar el traçat de l'R1, de la línia de tren de Rodalies que passa pel Maresme, en alguns punts d'aquesta comarca per protegir-la del mar i dels temporals. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Segons el ministre, traslladar les vies de l'R1 no és viable perquè toparien amb habitatges i soterrar-les té un cost elevadíssim. Per això obre la porta a elevar el traçat de la línia.
¿Qué podemos pensar? Pues a lo mejor tenemos que elevar alguno de sus puntos. Tenemos que optar por un trazado elevado. Los condicionantes medioambientales para hacer eso hoy son muy importantes.
Sobre els túnels del Garraf, ha dit que va ser la Generalitat qui va demanar posposar l'obra fins que s'acabin els treballs que hi ha en marxa a l'R3 i l'R4, i que, tot i això, les obres començaran al març perquè ja no es pot esperar més.
A Puente ho ha dit en un acte a l'Ateneu de Madrid. També ha parlat aquí sobre el sistema de pagament i manteniment de les autopistes. I sobre això, què en diu?
Doncs ha explicat que la xarxa d'autopistes arrossega un dèficit de més de 5.000 milions d'euros i que cal obrir un debat sobre com s'hi aporten més diners. No ha descartat que tornin els peatges i sí que ha estat molt clar a dir que la decisió que es prengui ha de ser la mateixa a tot arreu.
Eso debe ser equitativo en todo el territorio. Lo que no puede haber es una AP9 en Galicia de peaje, el resto no. Yo creo que tenemos que ir a un sistema igualitario.
També ha dit que li agradaria arribar a un pacte d'estat amb el PP, però que aquesta legislatura no el veu factible.
Parlem dels fons nuclears que aplanen el camí per promoure inversions econòmiques a les comarques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Aportaran una inversió de prop de 10 milions d'euros per ampliar el polígon industrial de Móra d'Ebre i per acabar d'urbanitzar el de Bot. Anem a Tortosa ara. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
És una ajuda que servirà per resoldre un dels problemes que tenen aquestes dues comarques.
Sí, com és, per exemple, la falta de sòl industrial. De fet, parlis amb qui parlis, tant ajuntaments com també empresaris, et comenten que un dels maldecaps és la manca d'espai disponible per instal·lar-se a les empreses. En el cas de la Ribera, els fons ajudaran a ampliar el polígon La Verdeguera de Móra d'Ebre. Rubén Viernes n'és l'alcalde.
Un import considerable de 6,5 milions d'euros. En aquest cas també disposarem de 16 hectàrees de polígon industrial nets. Tenim ja empreses interessades en aquest, en implementar-se amb el sector, també a través dels fons de transició nuclear. En quan se va aprovar, doncs, aplicar una part important, doncs, a poder fer infraestructures perquè vagin a millorar, doncs, i a poder oferir sòl industrial a les empreses.
En el cas de Bot, el que permetran és desencallar la urbanització definitiva del polígon industrial, una inversió molt lligada a l'ajuda que ha rebut l'empresa Blai Peris per tirar endavant una inversió de 5 milions d'euros al poble. Núria Molet, alcaldessa.
Gràcies a aquesta col·laboració público-privada, diguem, no, d'una empresa que necessita sòl industrial i un ajuntament que necessita que es mantinguin i que es creen llocs de treball i oportunitats laborals al poble, que conjuntament treballem per a intentar que es desenvolupi este sòl industrial. Entre els diners que se beneficiarà l'empresa i l'organització, pues, arribaran 6 milions d'euros dels fons nuclears al municipi.
Dos projectes reclamats des de fa temps que ara podran tirar endavant.
I l'Ajuntament de Viella podrà netejar el curs del riu Garona al seu pas pel municipi. L'autorització de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la CHE, arriba en un moment clau per l'alt risc que suposarà aquest any el degel. Com sabeu, al Pirineu hi ha una gran acumulació de neu per les temperatures i les precipitacions que hem tingut aquest hivern. És una autorització, Sofia Cabanes, molt reivindicada, a més aquí a l'Aran.
Bon dia, Estel. Sí, de fet, l'Ajuntament de Viella ha reclamat insistentment a l'organisme de Conca poder entrar al riu per netejar-lo i ha tardat 3 anys en aconseguir-ho. Cal tenir en compte que des de les desastroses riuades del 2013 no s'havia pogut fer cap gran actuació dins del riu i ara ja és urgent perquè s'hi acumulen illes de còdols, vegetació i fins i tot hi han crescut arbres. Juan Antonio Serrano és l'alcalde.
Està clar que el perill hi era. El que passa que, per desgràcia, en aquest país és plàcides administracions unes que són. Si no has el permís de la gent, no pots meter machines en riu. Per tant, el que ho hem insistit, ara ja darrerament ja senyau-me ja apretant, jo ja aneu directament a Saragossa a dir, escolta, si ja, per favor, que més falta, no?
Ara el consistori accelerarà tots els tràmits per tal que les màquines hi puguen entrar com més aviat millor.
Demoram que sí, que se pugui presentar a l'empresa, suposi que sense cap problema. Bueno, demoregam també ja que antes de l'estiu o a finals de primavera les màquines puguen estar en riu i puguem tot i estar molt més tranquils. I també estarem al tanto de se tornen a llet les subvencions de l'ACAT a poder també pues, veure si aquesta inversió la podem, en fi, minorar de cara als costos dels nostres vessis.
La neteja comprèn un tram de 3 quilòmetres on hi ha fins a 6 ponts. El projecte inclou accions de manteniment de la llera del riu durant els propers 2 anys.
A mig minut de 2:15 del migdia us expliquem que el municipi de la Llacuna ha trobat una important bossa d'aigua subterrània en una prospecció recent. Ara caldrà determinar amb analítiques per saber si és apta per al consum. La troballa dona molta esperança de poder solucionar l'escassetat que hi va haver l'any passat arran de la sequera. Ho ampliem en connexió amb la corresponsal a l'Anoia, que és la Montse Janer Riba. Montse, bon dia.
Hola, bon dia. S'ha fet un nou pou que ha baixat molt avall fins als 280 metres de profunditat i ha trobat una veta d'aigua molt important, com ens ha explicat el tinent d'alcalde Xavi Trilles.
Això està situada a un nucli que es diu Les Vilates, que antigament ja n'hi havia hagut un, i un veí, doncs ho va dir-ho, un veí del poble, va dir, allà ja n'hi havia hagut un, llavors però les empreses que es dediquen a això van dir, ostres, sí, marca aquí, van mirar-ho i sí, la veritat que aquí va sortir força aigua.
Es calcula que per aquesta veta hi passen 15 metres cúbics d'aigua per hora. Ara caldrà enfundar el pou, revestint-lo amb tubs per assegurar la seva estabilitat i analitzar si aquesta aigua té o no nitrats i sulfats. Si les dades són bones i no se'n troba presència, ja es podrien fer les canalitzacions per connectar-la a la xarxa de subministrament del poble. Això ha generat una gran esperança.
A veure si això és una beta, que diuen que sí, i si fos així, no està salvat, perquè veient com va l'assumpte del clima, no està salvat, però t'assegures com a mínim recursos propis i no tenir que portar 7 cubes d'aigua diàries com portàvem l'estiu passat, que això va ser un desgavell.
Paral·lelament, s'han de buscar els diners per una obra que l'Ajuntament xifra en 785.000 euros.
Ara, per enfundar i mirar analítiques, fins aquí anem bé. A partir de llavors ens haurem de tornar a reunir a veure d'on tornem a trobar aquesta subvenció, aquesta ajuda o aquesta, digue-li com vulguis, aquesta partida, perquè si no...
L'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, atorga un ajut per valor de 464.000 euros per construir la captació de l'aigua subterrània. Caldrà buscar la resta dels diners que falten per acabar aquesta obra.
Hi ha un mes per Setmana Santa, les empreses de caiacs del Pantà de Sau tenen feina a netejar tota la brossa que ha arrossegat el Ter en els últims temporals. El pantà fa goig perquè està al 87%, però si t'hi acostes, hi ha vores on s'hi acumulen troncs, plàstics, llaunes... No es veia tant residu, tanta brossa, des del temporal Glòria del 2020. Nati Adell, amb què t'hi has trobat, tu?
Mira, depèn de la zona. Amb la pujada de l'aigua a nivell de bosc, que penseu que només es veu ben bé la punteta del campanar, hi ha raconades on s'acumula més residu, orgànic i no orgànic, i hi ha d'altres menys. A la riba, on està l'empresa Aquaterra Club, el panorama és aquest que ens explicava el Marc Alvarez, el seu responsable.
Des de Coca-Coles, a bidons de 25 litres, a trossos de pòrex, a pilotes de plàstic, tota aquesta cosa que es gens al carrer o que es gens a la clavegram i ens arriba a Sau.
I hem volgut saber qui s'ha d'ocupar d'aquesta neteja? Aquesta és la resposta.
Això és el que pregunto jo, qui ho ha de netejar, això? Ara ho estem fent els particulars, però no seria la nostra funció fer-ho. Nosaltres podem col·laborar, i de fet ho fem, però aquesta funció penso que hauria de tenir una responsabilitat pública.
L'Espai Natural diu que és responsabilitat de l'ACA, i l'ACA diu que ells només s'ocupen de retirar les acumulacions de residus si aquests poden suposar un obstacle per al funcionament de la presa, com van fer amb el Glòria. Sigui com sigui, les empreses com les del Marc han començat a moure contactes i a buscar voluntaris, com un grup d'escoltes, perquè els ajudin a netejar, per tenir-ho tot a punt per poder començar com deu manar la temporada per Setmana Santa. A la Casa de Colònies de Camp Mateu, que està a tocar d'aquest embassament, l'impacte és menor. Per tant, estan tranquils. Ens ho explicava l'Andreu Garcia, cap de projectes i activitats de la Fundació Catalana de l'Esplai.
El tema dels residus i de les ribes brutes, nosaltres, per sort, estem a un puesto que no acostuma a portar-ne gaire. Sí que és cert que alguna cosa hi ha, però no és del més afectat.
Dissabte que ve, precisament, comença la regulació per accedir en vehicle al Pantà de Sau.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Fem un cop d'ull a la web i a l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què recomanem avui, va?
Doncs mira, recomanacions. Aquests joves que van contracorrent i diuen vull ser pagès, veureu en aquesta informació, doncs quatre joves tenen entre 17 i 19 anys i van a contracorrent, efectivament, perquè volen ser pagesos i així estan estudiant en una escola familiar agrària que està a les Masies de Voltregà i els seus testimonis, doncs ja veureu, doncs són bastant colpidors, sí, ho tenen molt clar.
Doncs una mica d'esperança per aquest sector.
Correcte.
D'altra banda, la carretera més perillosa de l'estat, d'on, curiosament, a l'hivern hi passa molt pocs cotxes.
Sí, és una carretera a la Nacional 340, n'hem parlat també aquí al Catalunya al Dia, n'hem parlat més d'una ocasió, entre Miami i Cambrils, amb la particularitat que és una de les més perilloses de l'estat, però sobretot quan hi ha trànsit, que això és bàsicament Setmana Santa i a l'estiu, sobretot perquè doncs estiuejants i molts càmpings que hi ha per la zona, però que ara, justament en aquesta època, en temporada baixa, doncs gairebé no hi passen cotxes i hem tingut feina per fer la foto que veureu en aquesta informació.
Fa un any, de què parlàvem, Marc?
Doncs mira, fa un any era Carnaval i la sorpresa, la notícia tràgica era que hi havia hagut 7 morts en 5 accidents de trànsit en una sola nit en ple Carnaval i, per tant, el Servei Català de Trànsit, que d'alguna manera feia una crida a la prudència i alertava doncs, especialment els joves al volant. Al final, l'any 2025 es va tancar amb 144 persones mortes en accidents de trànsit i va ser un increment de la mortalitat d'un 6%. Per tant, sí que efectivament l'any passat va ser un any, diguem, negre, però amb moltes menys víctimes mortals que l'any 2019, que és el que es pren com a referència per calcular els accidents de trànsit. En aquest cas, la baixada l'any passat va ser respecte al 2019 d'un 18%.
Entesos, Marc, doncs demà més.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia.
Són 2:15. Prova pilot al Vallès Occidental per millorar l'atenció a la salut mental. L'Hospital Parc Taulí de Sabadell lidera el projecte que té tres potes. Una aplicació per fer un autocribatge, teràpies online amb seguiment facultatiu i, finalment, monitoratge permanent per casos greus. Si va bé, i aquesta prova pilot té èxit, s'estendrà a tot Catalunya. Anem, doncs, a Sabadell. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
De moment, la prova més desenvolupada és l'aplicació, eh?
Mira, es diu La meva salut mental i ens en parla el director de salut mental del Taulí, el doctor Diego Palau.
Fer un autocribatge, un test sobre 10 diferents trastorns mentals, tant adults com d'infantils, que són els més freqüents. Hem començat un pilot amb persones ateses en els centres de salut de primària de Sabadell.
No substitueix el diagnòstic d'un metge, és només un primer filtre.
No és un sistema paral·lel d'atenció, és un sistema per recolzar els procediments assistencials actuals i perquè les persones s'empoderin autotratar tractar-se també per símptomes o factors de risc de malaltia mental.
Encara que la prova pilot sigui a Sabadell, tothom hi podem accedir. És anònim i trobes això.
Pots fer el test, un autocribatge de problemes de salut més freqüents, pots entrar directament a informació sobre els trastorns, amb vídeos molt curtets gravats per professionals del Taulí i també famílies i associacions d'usuaris.
El meu pare se'n va anar quan jo tenia 4 anys i, esclar, jo en aquell moment tenia una solitud tremenda. Vaig fer la meva vida i em vaig casar, vaig tenir un primer fill i després un segon, va ser quan ja vaig començar a agafar una depressió forta. Pensava que no era bona mare, que no servia per res, que a mi ningú em volia, ja començant pel meu pare, que no m'havia volgut.
I hi ha dues proves més en aquest projecte, que es diu Marta és Salut Mental Catalunya.
Sí, una de les proves es basa en que el pacient faci una teràpia a casa amb seguiment.
Una plataforma informàtica que és integrable a la història clínica electrònica perquè els professionals puguin prescriure teràpies digitals amb la supervisió de l'equip que te lo ha prescrit, en els casos lleus i moderats, per depressió i ansietat.
I una altra que estarà indicada per casos més greus.
Monitoritzar amb rellotges, hi ha una sèrie de senyals que es poden recollir i que permeten identificar situacions d'estrès que són iguals o equivalents a la depressió, trastorns d'ansietat. Estarà indicada només en els casos més complexos, amb risc de recaiguda, trastorns bipolars, pacients amb depressió recurrent, pacients amb risc de suïcidi. I darrere d'aquests sistemes hi haurà un equip de gestors de casos que tindran un seguiment de les alarmes.
En aquestes dues últimes proves també hi participaran l'Hospital Mútua de Terrassa i de Barcelona, el Clínic i l'Hospital del Mar.
I al Pirineu, a més d'aquesta aplicació, que si funciona s'extendrà per tot Catalunya, també tindran per primer cop un centre de salut mental l'any que ve. Obrirà la Seu d'Urgell i tindrà un centenar de places, Joaquim.
Sí, serà el primer centre de salut mental amb hospitalització a tot l'Alt Pirineu. Vol complementar els serveis que ja s'hi donen i, sobretot, evitar que els pacients hagin de marxar lluny de casa. Joan Urrit és director gerent de la Fundació Hospitalària Sant Boi.
La família, l'entorn comunitari, la normalització, l'estar al teu propi entorn, té un efecte determinant en l'evolució i en el pronòstic d'una persona que pugui tenir alguna necessitat en salut mental. Per tant, sí que és fonamental i pensem que hi ha un tema d'equitat territorial. És a dir, l'Alt Pirineu que de lluny, però no per això l'Alt Pirineu no mereix pels serveis de salut mental.
Si tot va bé, el centre obrirà a principis del 2027 amb 59 llits tant per a infants i adolescents com per a adults i gent gran de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. També tindrà un servei obert a tothom que ho necessiti, l'Espai Àgora.
És un espai obert a la comunitat, a la planta baixa, permeable, de manera que qualsevol persona pugui venir i expressar la seva preocupació en l'àmbit de la salut mental. Allà trobarà un terapeuta que l'atendrà sempre, podrà parlar lliurement, podrà fer activitats, podrà interactuar amb altres persones, podrà dutxar-se si això vol, podrà menjar, tant per pacients que puguin estar dins del dispositiu nostre com d'altres institucions o associacions.
En una segona fase també s'obriran una cinquantena de places de llar residència per pacients de llarga durada. Les obres ja estan en marxa en un espai de 6.000 metres quadrats del Seminari de la Seu, propietat del Bisbat d'Urgell, que també és qui finança l'obra.
Aquest estiu, empreses i clients d'un polígon comercial de Lleida conviuran amb un equipament per acollir treballadors temporers de la campanya de la fruita. És el primer que es construeix als afores de la ciutat, concretament a la sortida cap al Carràs. Tindrà capacitat per 32 persones i se sumarà al pavelló de la Fira i als pisos municipals que ja es destinen actualment a aquest col·lectiu. Lleida, Estela Busoms, com viuran aquests usuaris?
Hola, bon dia. Doncs es distribuiran en dos mòduls prefabricats simètrics en habitacions per a 4 persones. Al polígon de la Creu del Batlle no tenen botigues d'alimentació, les que ja són d'esports i de motor, però l'alcalde Fèlix Larrosa ha puntualitzat que poden arribar a Lleida en autobús. Està pensat perquè acolli treballadors de les finques de fruiters del sud de l'Horta de Lleida entre principis de juny i finals d'agost, i l'Ajuntament preveu donar-hi altres usos quan quedi buit la resta de l'any. Ho ha explicat l'alcalde en una visita d'obres.
Els equipaments estan per donar-li el màxim ús, no per tenir doncs, un equipament tancat 8 mesos a l'any, no? Si s'ha d'obrir perquè hi ha algun tipus d'emergència o perquè es produeix algun tipus de necessitat, aquests equipaments els gestiona l'empresa municipal de l'agenda urbana, pot obrir i tancar en funció de les necessitats que se li puguin plantejar.
El pressupost supera el 500.000 d'euros. L'Ajuntament té previst, en un termini de 5 anys, aixecar 2 edificis modulars més per allotjar temporers als afores de Lleida, a prop de les finques on han de treballar. És el model que defensa el socialista Fèlix Larrosa enfront de construir un alberg al nucli urbà, una opció que plantejava l'anterior equip de govern d'Esquerra i Junts i que va ser molt polèmica pel rebuig d'una part dels veïns. D'altra banda, l'alcalde ha destacat que aquest any al pavelló de la Fira hi haurà una nova oficina que derivarà demandants de feina cap a altres sectors que no siguin l'agrari, com l'hostaleria o la construcció, si compleixen el perfil.
I canviant de tema, Estela, aquesta matinada a Miralcamp, al Pla d'Urgell, una família ha sortit de casa seva just abans que l'immoble s'esfondrés. Això ha passat al casc antic de la població i 2 edificis més, en aquest cas deshabitats, també han quedat afectats. Cal buscar ara un habitatge provisional per a aquests desallotjats, no?
Sí, de moment s'han traslladat a casa d'uns familiars, però els serveis socials busquen una pensió o un hostal perquè puguin instal·lar-s'hi fins que trobin un altre lloc on viure. Són una parella i la seva filla menor, llogaters de la casa del carrer Anselm Clavé, que s'han sorrat poc abans de les 2 de la matinada. N'hem parlat amb l'alcalde de Miralcamp, Melcio Claramunt.
I afortunadament la nena estava desperta i ha sigut la que ha avisat els pares que dormien de que havia vist unes descàrgues i sentia un ciroll com si petessin les vigues. I han baixat ràpid cap al carrer i per això s'han salvat.
Els tècnics ja han determinat que els immobles afectats s'hauran d'acabar d'enderrocar i la zona es manté acordonada. En un primer moment s'han confinat els veïns de les cases de la vora, però ja poden fer vida normal un cop s'ha comprovat que no hi havia perill.
Els Mossos d'Esquadra atribueixen 2 delictes als 2 detinguts que ahir es van enfilar al capdamunt del complex de les 3 xemeneies entre Sant Adrià de Besòs i Badalona, després que un tercer individu saltés des de dalt amb un paracaigudes. Potser heu vist les imatges, que són molt impactants. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has mirat d'estirar el fil d'aquesta història, d'aquesta peripècia. Què en podem explicar més?
Doncs que els Mossos d'Esquadra van rebre ahir al matí l'avís d'agents de la Guàrdia Urbana de Badalona que els alertava de la presència d'aquests 2 joves de 23 anys que estaven enfilats a les xemeneies i que es negaven a baixar-ne. Va caldre la intervenció dels bombers, que els van poder baixar d'una manera segura i posteriorment van ser detinguts. Se'ls acusa dels delictes de violació de domicili jurídic i de danys, ja que per accedir a les instal·lacions, segons la policia, van haver de trencar la reixa metàl·lica. Sembla que el tercer jove, que va aconseguir saltar amb el paracaigudes, va poder fugir un cop va aterrar a la platja.
David, el d'ahir va ser un salt arriscat, va ser molt temerari. Clar, els que no hi entenem sí que ho veiem com molt espectacular, però...
Jo tampoc hi entenc, però sembla que no. Això és el que ens ha dit el president de l'Associació de Salt Base Espanyola, en David Gutiérrez, que afirma que aquest salt que va fer ahir aquest desconegut complia els paràmetres de seguretat i fins i tot que l'alçada de les xemeneies és prou òptim per a aquesta mena de salts.
És un salt base normal, amb una alçada de 200 metres. És molt bona alçada per poder practicar el salt base. Llavors, l'únic que has de tindre en compte és una mica doncs, bueno, obstacles que puguis tindre, en aquest cas, amb un terreny urbà, com pot ser faroles o senyals de tràfic, o cotxes, o tal. Per lo que he vist en un vídeo aterrant a la platja, o sigui que no comporta cap risc añadit amb el que és un salvatge normal dels que fem a la muntanya.
El Gutiérrez demana també que reguli aquesta pràctica.
Bueno, estem treballant fa molts anys perquè se'ns reconegui com a esportistes i que hi hagi una regulació, una federació, i després doncs, això, una regulació de dir els punts que es poden saltar i els punts que no es poden saltar. Normalment el salt base sempre ho fem a les muntanyes, que realment ens agrada més anar, i bueno, salts urbans, doncs sempre hi ha algú que fa aquesta activitat, no?
En declaracions al Catalunya al Dies, Gutiérrez ha recordat que a Espanya, a diferència d'altres països, el salt base es troba ara mateix en un buit legal.
I, per tant, regular-ho doncs, impediria, o si més no, evitaria que hi haguessin casos com aquests, que el salt potser té unes condicions des del punt de vista del salt base, però només la temeritat de pujar aquestes torres en unes instal·lacions que no estan preparades per fer això, doncs ja s'arrisquen molt a posar en perill la seva vida. Gràcies, David, bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs va, seguim, que passen 2 minuts ara de 2:45. L'Ajuntament de Santa Pau, a la Garrotxa, ja no sap què fer perquè Google canviï l'itinerari que marca el mapa per arribar al centre del poble. Quan se segueix el GPS, hi ha autocaravanes i furgonetes que es queden encallades en un carrer molt estret i la feina que hi ha per treure-les. Santa Pau hi ha aclarit fa anys que l'Ajuntament reclama que l'empresa canviï aquesta ruta.
Sí, de fet, l'alcaldessa Cristina Capó explica al Catalunya al Dia que ja no sap com fer-s'ho perquè per anar al centre no s'ha de passar per aquest punt.
Fa gairebé 3 anys que estem intentant que Google Maps solucioni una incidència que tenim a Santa Pau. Hem presentat, però és que moltíssimes incidències, des dels tècnics de l'Ajuntament, també ho hem demanat ajuda externa, i no hi ha manera.
Quan vehicles més grossos que un cotxe arriben al carrer Cases Noves han de fer marxar enrere en un lloc estret i sovint se'ls troben els veïns.
Hi ha gent que queda encallada, es trenquen retrovisors, es ratllen cotxes,
cotxes, molta gent té que girar, no s'atreveix a passar, és un problema això.
I després el noi no podia obrir ni la porta ni baixar del camió, hi ha molta feina a treure-se. Ha d'anar una a veure que els ajudi a sortir, reculant a poc enrere.
Capó, avui ha posat en marxa una iniciativa a veure si amb una mica d'humor els vehicles deixen de passar per aquest punt.
És que ja, perquè fans una mica d'ironia, és que hem encarregat un cartell amb una noia del poble que posa que Google Maps s'equivoca en tots els idiomes. Perquè ja era en plan de dir, va, abans si ho fem una mica còmic, si la gent ens fa cas.
És cert que el camí que porta al carrer Cases Noves hi ha un cartell que indica que només hi poden passar veïns, gent que estigui allotjada i serveis, però asseguren que molts dels vehicles encallats són de visitants que venen a passar-hi un dia.
Set biblioteques del Vallès Oriental estrenen un nou servei de préstec. Ara, a part de llibres, els usuaris es poden endur llavors de verdures i hortalisses típiques de la zona per plantar-les als horts, terrats i patis de casa. Vaja, que pot sortir de la biblioteca amb Moby Dick en una mà i amb llavors de mongeta del ganxet a l'altra. Des de Granollers, Montse Poblet, amb quin objectiu aquestes biblioteques amplien el catàleg de préstecs amb llavors i amb quines condicions les deixen?
Doncs volen fomentar la preservació del patrimoni agrícola de la comarca, estendre la pràctica del conreu, el consum saludable i la preservació de varietats locals com la ceba campeny, la col paperina o el pèsol de ganxo. Les llavors es repartiran 3 cops l'any, coincidint amb el període de sembra. Ara toca les que ens menjarem a l'estiu, un tomàquet de la Vall del Tenes i el rosa ple del Vallès i el porro de l'Etern, que es diu així en homenatge a l'home que en va preservar les llavors. Ara bé, igual com passa amb els llibres, les llavors que es deixen en préstec que han de tornar a la biblioteca, com ens explica Laura Padró, la coordinadora del projecte.
Tu t'emportes les llavors, tu les assembres. Et poden sortir bé o no. Si la collita t'ha sortit bé, tu les tornes. I aquest és un dels valors importants, el fet de retornar les llavors, perquè el que fa és que garanteix la preservació d'aquest llegat.
Com que no tothom sabrà extreure les llavors, els sobrets amb els que les lliuren els usuaris van acompanyats de les instruccions. De tota manera, Jonathan Delamo, coordinador del Banc de Llavors del Museu de Ciències Naturals de Granollers, ens assegura que no és complicat.
Tots estem acostumats a que quan partim un tomàquet per sucar-lo al pa veiem les llavors allà. Agafem aquestes llavors, les expremem, les posem en un got, fem una petita fermentació i llavors això es passa per un colador i es deixa secar en un paper de forn.
El servei tot just arranca, però ja hi ha usuaris com l'Anna Fernández, veïna de Granollers, que tenen clar que se'n volen endur.
Puc anar a buscar les llavors, les puc plantar al balcó de casa i veure com creix tot això.
Les llavors es reparteixen a les biblioteques d'Aiguafreda, Bigues i Riells, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Martorelles i Santa Maria de Palautordera, on també s'organitzaran xerrades i trobades amb experts i usuaris per compartir l'experiència.
Minuts i les dues. Avui s'ha clausurat a Buitaull l'onzena edició del Gastro Pirineus. És la gran trobada de la cuina de muntanya que aquest cap de setmana ha situat l'Alta Ribagorça i el conjunt del Pirineu en l'epicentre gastronòmic del país. Anem, doncs, cap a Buitaull. Allà hi tenim en Pau Rovira. És una trobada, Pau, on s'ha reivindicat el producte de proximitat i la identitat culinària pirinenca.
Hola, Estel, bon dia. Sí, un acte que ja s'està acabant amb demostracions en directe, ponències i espais de debat amb un missatge compartit. La cuina de muntanya és patrimoni, però també economia. És un aparador per als petits productors, una plataforma perquè restaurants i elaboradors facin xarxa i també una eina per reforçar la marca Pirineu com a sinònim de qualitat i també d'innovació culinària. De fet, centenars de visitants, curiosos i també esquiadors s'han acostat aquests 3 dies per tastar plats de cuina fusió gràcies a la 20ena de xefs d'aquí i del territori, però també de més enllà. En representació del restaurant Disfrutar, que té 3 estrelles Michelin, ha vingut el xef Oriol Castro, que ens ho ha explicat així.
Productes de territori els coneixem, però sí que hem de donar més difusió als cuiners, i per això en aquests congressos com Gastro Pirineu, que donen valor al territori, no? I donen valor al territori de productors i al producte, no? I en aquest cas, doncs, la ponència que farem avui va amb el producte, amb el territori, amb la transhumància de les ovelles, per exemple, comentarem de les abelles, no? Un plat amb llana, com pot ser una truita de riu, com pot ser la neu, cuinar amb la neu, un destil·lat amb gust del sabor del Pirineu, amb aquesta molsa, aquests bolets, doncs que jo crec que és important, no?
La cloenda d'avui posa punt final a una edició que consolida Buitaull com a escenari d'esdeveniments de país i confirma que la gastronomia pot ser un motor real de desenvolupament per a les comarques de muntanya.
Ai, Jean-Luc, vull entendre.
però vos imagineu com sonaria això, que són els Amics de les Arts més això? I encara si suméssim això, també? El resultat és aquesta barreja, els Amics de les Arts, els Blaumut i Ramon Virabet, que actuaran junts per primer cop. Ho faran al Festival Sons del Món de Roses, a l'Alt Empordà. És un concert que es farà el 31 de juliol i l'han batejat com el so d'una generació. Per tant, si us interessa, Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Virabet a finals de juliol.
Esports.
I ara 5 minuts per la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Au del Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans d'enfrontar-se demà a l'Atlètic de Madrid, a la tornada de les semifinals de la Copa, i amb una empresa ben complicada, la de remuntar els 4 gols en contra de l'anada.
Els blaugranes s'han entrenat sense Lewandowski i De Jong, lesionats, i tampoc podrà comptar amb Eric García, sancionat de tot plegant. Ha parlat fa ben pocs minuts Hansi Flick en roda de premsa. Marxem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia. Un Hansi Flick que engega l'operació remuntada. El tècnic alemany apela al desig, a la fam, a la connexió amb el públic, però també a mantenir la porteria zero, guanyar duels i a pressionar molt l'Atlètic de Madrid. I per fer possible aquest impossible, com diu Flick, el conjunt blaugrana no pot comptar ni amb Eric sancionant ni amb els lesionats De Jong, Lewandowski, Gavi i Christensen. Flick recorda l'eliminatòria contra el Dortmund de l'any passat, on el Barça va guanyar 4-0 a l'anada i va tenir una estona de patiment a Alemanya, i demana als seus futbolistes que creguin que és possible.
Ja sabeu que tothom sap el que ens ve demà. Anem 4 gols per sota i, clar, hem de fer l'impossible possible. Aquest és el nostre objectiu per demà. Tothom sap que no és fàcil, però no ens rendirem. A veure, és important deixar la porteria a zero, clar, però hem de creure en la nostra força i hem de creure que podem aconseguir-ho.
Doncs declaracions de l'entrenador del Barça davant d'aquest partit de demà amb l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol, per la seva banda, va empatar a 2 al camp de l'Elx i continua sense saber què és guanyar aquest 2026.
Els blanquiblaus per ara sumen 3 empats i 6 derrotes en les 9 jornades disputades aquest any, però tot i això es mantenen setens a la classificació amb 36 punts, ara a 4 punts del Celta, que és 6è. Els de Manolo González es van avançar 2 vegades al marcador, però l'Elx els va neutralitzar totes dues, l'última poc abans del final dels 90 minuts gràcies a un penal indicat per l'àrbitre a instàncies del VAR que va transformar Rafa Mir. Precisament pocs minuts abans, Rafa Mir va ser acusat pel defensa de l'Espanyol Omar d'haver rebut insults de caire racista. Segons l'acte arbitral, el jugador de l'Espanyol assegura que Mir li va dir que havia arribat en pastera. El col·legiat va activar el protocol antiracista previst en aquests casos i es va emetre un missatge per megafonia. Així s'hi va referir el tècnic blanquiblau a l'acabar el partit, Manolo González.
Omar, bueno, ja coneixeu, mai ha parat un partit per un motiu d'aquests fins ara, i entenc que serà veritat. No puc estar segur del que ha passat, però entenc que serà veritat.
La Lliga ja ha explicat que a partir d'avui estudiaran aquest afer, així com també l'acte arbitral, on queda reflectit tot el que va passar.
Aquest cap de setmana tot just acaba de començar el Mundial de MotoGP i Yamaha. L'equip del pilot barceloní Àlex Rins ja estava en plena crisi.
Els dos pilots de Yamaha, tant Àlex Rins com Fabio Quartararo, es troben al centre de l'huracà. Després que Yamaha hagi acabat a la cua de les curses de Tailàndia, la marca va decidir protegir els seus pilots per fer declaracions i va ser el màxim responsable qui va donar ahir la cara de Damià Aguilar.
Yamaha ha estrenat un motor nou que no està posat a punt. Bé, la moto sencera. El director general Paolo Pavesio va agafar el rol de portaveu ahir després de la cursa de Gran Premi a Buriram.
It's emotionally difficult for everyone because of course the riders are the one who has to deliver in the weekend and they are more exposed, but there are also people at home which are working literally night and day.
Pavesio diu que els pilots estan exposats però que la situació la pateix al capdavall tothom relacionat laboralment amb l'equip, encara que siguin a Itàlia. Yamaha, amb 4 pilots, ha sumat només 3 punts aquest cap de setmana, quan l'equip del líder KTM, per exemple, n'ha sumat 45. Pròxima cursa, Gran Premi del Brasil, 21 i 22 de març, circuit nou.
I en hoquei patins, el Barça d'hoquei patins ha fet oficial l'adeu per la final de temporada d'un dels jugadors més importants de la secció de les últimes dues dècades.
Parlem del porter i capità Sergi Fernández, que deixarà el club a final de temporada. En un comunicat, el club blaugrana ha confirmat que Fernández no renovarà el seu contracte i deixarà el Barça després de 16 temporades.
Us vull comunicar que el proper 30 de juny finalitzarà aquesta etapa tan bonica. Gràcies per la vostra confiança i pel vostre escalf. El meu agraïment a vosaltres i al club serà etern. Encara ens queden uns mesos per intentar assolir els objectius que tenim per endavant. Lluitarem amb tot perquè així sigui.
Fernández, de 41 anys, va arribar al club l'estiu del 2010 procedent del Vic. Fins ara acumula un total de 45 títols, que podrien ser 48 si el Barça, que encara aspira a jugar la Copa del Rei, la Lliga de Campions i l'Hockey Lliga, els aconsegueix guanyar.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I avui l'últim minut no el dediquem a fer-vos una recomanació, sinó que recollim una notícia d'última hora, que és que diu que un tribunal d'instància de Barcelona ha acordat concloure el sumari en la causa oberta per la querella interposada contra diversos membres de l'exèrcit italià pels bombardejos contra la capital catalana durant la Guerra Civil. La magistrada conclou, d'acord amb el criteri del Ministeri Fiscal, que a dia d'avui no queda acreditat que encara quedi alguna persona responsable dels fets investigats per aquest jutjat, i per això tanca la instrucció. Per tant, s'acaba la via, si més no per ara, a falta d'algun recurs que s'hi pugui presentar, d'investigar aquests bombardejos contra Barcelona durant la Guerra Civil. I tornem demà a la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.